Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Tarraconense acaba de fer pública una nota davant la crisi industrial i laboral a Catalunya en què se solidaritza amb el sofriment personal i familiar, diu, per la pandèmia del Covid-19 i també per una nova crisi provocada pel tancament d'empreses i plantes de producció, com és el cas de Nissan a Catalunya. El document fa una crida a un canvi de paradigma perquè tota la societat participi activament en el desenvolupament i la realització de projectes de futur que tinguin com a base una indústria més potent i capdavantera, amb la creació de sinergies internacionals. En aquesta línia, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya demanen la participació de tots els sectors i les administracions per crear un teixit industrial que generi llocs de treball dignes i oportunitats per als més joves. Un altre punt és la necessitat que els pastors expressen de construir ponts perquè siguin superats els recels i les visions excloents i a l'hora d'aconseguir que la iniciativa privada i la pública vagin de la mà per fer possible un nou ressorgiment econòmic i social en què tothom pugui trobar les seves oportunitats. Apel·len igualment a la pregària i al missatge a favor de la persona que dona la doctrina social de l'Església. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat avui l'anomenada nova normalitat a què ens haurem d'acostumar després de l'estat d'alarma. Ha estat via decret que previsiblement serà aprovat al Congrés els propers dies amb el suport anunciat per separat de Partit Nacionalista Basc i de Ciutadans. També us comentem que 33.386 és el número de desempat per a la preinscripció escolar del curs vinent. S'han conegut avui les sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. I un apunt cultural, el Festival Grec no ha volgut renunciar a ser un dels principals motors de les arts escèniques de Barcelona. És per això que el 30 de juny aixecarà el taló i serà un dels pocs festivals d'estiu europeus que mantindran l'edició d'enguany. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna vegada ja us he parlat de diferents possibilitats de reutilització de l'aigua. Aquests dies que la pluja ens està visitant, bo serà tornar-la a parlar, però centrant-nos bàsicament en la reutilització de l'aigua d'aquestes pluges.
L'aigua i la vida.
I és que si ens hi posem a pensar una mica i contemplem l'aigua de la pluja, sobretot aquests dies que està caient de valent, ens adonarem de la gran quantitat d'aigua que es malbarata perquè acaba perdent-se i no sent utilitzada per res. És per això que valdrà la pena pensar en formes, algunes d'elles molt casolanes, de poder reutilitzar aquesta aigua de la pluja. Per exemple, col·locant galleres fora de casa per recollir l'aigua i aprofitant els llocs on s'acumula major quantitat, com sota els canalons o els desguassos de la casa. D'una forma més elaborada i programada, també podem preveure instal·lar dipòsits d'aigua estratègicament per tal d'acumular aquesta aigua. Ara bé, què podem fer amb tots aquests litres que hem aconseguit recaptar? Doncs, per exemple, utilitzant l'aigua recollida per regar les plantes, per fregar el terra, per rentar el cotxe o per netejar els mobles d'exterior. I segur que si hi penseu una mica, encara hi trobareu alguna utilitat més que ara se'ns escapa. Així que ja ho sabeu, ja ho hem dit alguna altra vegada, en els petits esforços personals i fem una gran passa endavant a l'hora de no malbaratar l'aigua. Us hi apunteu?
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimarts i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzar de Diostel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la seva decisió d'escollir Ràdio Estel per la seva companyia. Serà una satisfacció acompanyar-los amb aquest confinament aquests propers 30 minuts. Com és habitual, cada dilluns i dimarts, a les 5 de la tarda, ens reunim amb l'equip del programa amb metges de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia i també andrologia, com avui, que parlarem de la diàlisi en temps de Covid. Serà fins d'ara. Ens esperem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció i la producció, a Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com sempre, abans de començar el programa, escoltarem un consell.
Beure aigua fins a 2,5 litres d'aigua al dia t'ajuda a eliminar les substàncies que faciliten la formació dels càlculs. Segueix les recomanacions de dieta que et diu el teu metge. Depenent del tipus de pedra, pot indicar-se-li la ingesta restringida a algun tipus d'aliments. Per exemple, si és d'àcid úric, pot estar recomanada reducció de la ingesta de carn, especialment de carns vermelles, de caça i vísceres. En els pacients amb càlculs renals d'oxalat càlcic, pot ser necessari reduir la ingesta de sal i d'aliments rics en oxalats, com ara la remolatxa, el nap, els espinacs, les endívies, les bledes, el te o bé el cacau. En alguns casos poden receptar-se medicaments per prevenir o evitar que es formin pedres de calci i d'àcid úric. Quan persisteixin els càlculs en el sistema urinari i no poden ser eliminats, pot ser necessària la seva extracció per diferents procediments.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, avui parlarem de la diàlisi en temps de Covid. En notar quins símptomes haig d'anar a demanar visita al metge. Quina diferència hi ha amb la diàlisi en temps de Covid? Quins equips mèdics que intervenen amb la diàlisi tenen protocols diferents? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Esther Martínez, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora Esther, bona tarda i benvinguda.
Hola, què tal, Marc? Bona tarda, com estem?
Molt bé, molt contents que estigui aquí al programa, com sempre.
Gràcies per convidar-me un altre cop.
Doncs és un plaer. Si li sembla, comencem. Ahir vam parlar de la diàlisi, però pels oients que no ens vagin a escoltar, què és la diàlisi?
Doncs la diàlisi és un tractament substitutiu de la funció del ronyó quan tenim la malaltia renal crònica ja molt evolucionada i el nostre cos, els nostres ronyons no poden eliminar ni les toxines que es van fabricar al nostre cos ni poden eliminar doncs, la quantitat de líquid que anem retenint ni podem fer ni elaborem orina. Aleshores doncs, necessitem un circuit extracorpori en el cas de que parlem de l'hemodiàlisi o bé de la diàlisi peritoneal, que és a través d'una membrana que tenim tots a la panxa, que és el peritoni, que es pot fer aquest tipus de diàlisi. És un tractament substitutiu de la funció del ronyó.
Els pacients amb diàlisi i els receptors de trasplantament renal constitueixen un grup de risc i presenten connotacions rellevants des del punt de vista epidemiològic?
Home, mira, els pacients amb diàlisi doncs són pacients hipertensos, hi ha també pacients diabètics, tenim una població bastant avançada d'edat, o sigui, tenim pacients bastant grans. Tot això són factors de risc davant de la infecció del Covid. també en altres tipus d'infeccions. El que passa que hem viscut aquesta pandèmia tan brutal, per dir-ho d'alguna manera, sí, doncs que ens ha agafat a tots una mica a pie canviado, que es diria. Però sí, són pacients amb una situació de risc, i els pacients de trasplant també, per la medicació que ells porten de manera crònica i tan fonamental pel seu funcionament del ronyó trasplantat.
Actualment hi ha moltes persones. Saps quanta gent ja s'està fent diàlisi actualment?
Doncs a Catalunya, segons les dades del registre de malalts renals que tenim, les últimes dades que són del desembre del 2018, les del 2019 s'estan processant, doncs tindríem entre hemodiàlisi i diàlisi peritoneal uns 4.700 pacients aproximadament a tot Catalunya. Bastants més en població en hemodiàlisi i menys a diàlisi peritoneal. Però les dues tècniques són dues molt bones tècniques que ens poden afavorir el mantenir doncs, la nostra vida i tirar endavant.
Jo m'imagino que les persones que fan diàlisi, pues, els seus ronyons no funcionen massa bé. Què hem de notar? Quins símptomes hem de notar per dir haig d'anar al metge, haig d'anar amb un nefròleg?
Aviam, doncs la simptomatologia que ens pot donar la malaltia renal crònica a vegades és molt, molt lleu, no és massa rellevant. Sí que és molt important, doncs, sobretot si tenim hipertensió arterial, si som diabètics, si tenim sobrepès, si tenim risc cardiovascular, doncs que fem els controls amb el nostre metge de capçalera, i si no tenim res d'aquestes malalties, doncs almenys un any, un cop a l'any ens ha de fer un control, no està de més, I sobretot a partir de mitjana edat, de fer els controls de tensió arterial, perquè tot això no ens donarà sintomatologia d'entrada. Després, sí que quan la malaltia ja està més evolucionada, doncs podem tenir un cansament que no se'ns en va descansant, perquè podem estar anèmics, podem tenir doncs mal sabor o no notar el sabor correcte en els aliments, no? O rebutjar una mica fins i tot la carn. Podem tenir inflats els turmells, també se'ns pot inflar la cara, sobretot en el nivell de les parpelles. Bé, una sintomatologia que no és massa específica de malaltia renal, però que si fem aquests controls previs que comentava en el metge de capçalera i sí, els controls de la tensió i del sucre i d'evitar sobrepès i evitar fumar i tot això, doncs ens pot ajudar.
Doctora, quina diferència hi ha amb la diàlisi que estem parlant ara, i el que vam parlar ahir, amb la diàlisi en temps de Covid?
Bé, la diàlisi com a tal, és a dir, la tècnica de la diàlisi, tant la peritoneal com la hemodiàlisi, no n'hi ha hagut cap de canvi en la hemodiàlisi crònica. El que sí que s'han fet tota una sèrie de mesures preventives, igual que en la població, i jo et diria que inclús més extremades en el pacient de diàlisi. I això què vol dir? Doncs que aquest pacient, des de que vam saber que hi havia aquesta amenaça molt seriosa, que després s'ha convertit en una realitat duríssima, doncs vam començar explicant als nostres pacients la situació en la que ens hauríem de moure. I això volia dir, des de fer les mesures d'higiene i de prevenció extremes a casa seva,
sí,
en els pacients més joves, en el costum d'anar a la compra, doncs també fer-ho amb la màxima higiene, amb el canvi de roba, amb el canvi de sabates, tot això a nivell de domicili, mantenir la distància social, o sigui, i això ho vam anar explicant dia a dia, i explicant els perquès.
Clar.
A part de tot això, vam fer tot un sistema de triatge en els pacients quan arribaven al nostre hospital. És a dir, abans que entressin a la sala de diàlisi, que abans estàvem les portes obertes, doncs, sí, com hi ha portes, les vam haver de tancar, perquè l'entrada fos regular, hi hagués el triatge per part de les infermeres preguntant als pacients quina simptomatologia havien tingut a casa, si havien estat en contacte amb algun pacient amb Covid, com es trobaven ells, que obligant a mascaretes, canviant les mascaretes perquè fossin netes a l'entrada a la sala de diàlisi. És a dir, s'ha fet tota una sèrie de mesures de protecció cap a ells, ells cap als altres pacients, saps? Perquè, clar, això són grups de pacients que poden haver-hi 20 pacients o més dialitzant-se al mateix temps, en una sala més o menys gran, i que vam doncs anar mesurant la entre llit i llit la distància que hi havia, perquè et facis una idea. Això han sigut mesures que no sé si haig d'anar desgranant, però que han sigut molt ben fetes per part de l'equip d'infermeria i d'auxiliars, enteses per la direcció que ho havíem de fer així, perquè, clar, això enlenteix l'entrada dels pacients a la diàlisi.
Oh, clar, i tant.
Enlenteix la sortida dels pacients a la diàlisi, saps? Les coses que abans es feien de 2 a 2 o de 3 en 3, ara es feia d'un en un i amb una distància d'un a l'altre. És a dir, s'ha fet amb molta cura i ha sigut una labor del dia a dia d'explicar les coses molt ben explicades. Que haig de reconèixer que hi ha hagut una labor per part de tot l'equip molt important.
Parlant de l'equip, quin equip mèdic intervé amb la diàlisi? I aquest equip mèdic, tots han canviat els protocols pel Covid?
Mira, l'equip mèdic que intervé en la diàlisi, en la diàlisi del dia a dia, és el nefròleg. La nostra unitat, dintre del servei de nefrologia, doncs estem adscrits als adjunts, que ens dediquem a diàlisi d'unitat de cuidados intensius, a diàlisi de l'àrea d'aguts, a l'àrea de crònics, a la diàlisi peritoneal. Bé, com a especialistes que seguim el tractament, som nosaltres. També poden intervenir altres especialistes, com els cirurgians vasculars, en el cas que hi hagi problemes amb l'accés vascular que necessita el pacient per dialitzar-se, però els del dia a dia som els nefròlegs, juntament amb un equip expert d'infermeres que estan formades amb la tècnica d'hemodiàlisi o de diàlisi peritoneal, i amb les auxiliars, que també estan doncs, molt ben formades en tot el tema dels materials i de tot el que es necessita per posar en marxa o per desconnectar una diàlisi. És a dir, som un equip i sí, ens hem adaptat amb un protocol de màxima seguretat i higiene de cara als pacients. Per exemple, el personal d'infermeria treballa amb doble mascareta, amb les ulleres de protecció facial, evidentment amb guants, com sempre. Això no cal ni que faci esment, perquè treballem habitualment amb els guants i amb les mesures de màxima higiene d'un pacient a l'altre.
I amb els pacients també hi ha hagut protocols nous? El tracte ha canviat?
El tracte, home, parlar a través de mascareta i que ells ens parlin a través de mascareta. Estem molt acostumats a l'expressió oral i a l'expressió corporal, no?, dels nostres pacients. Ha sigut difícil per tots adaptar-se a treballar doncs, tota una jornada laboral amb la doble mascareta, i ells estan a diàlisi amb mascareta.
Déu-n'hi-do.
A la unitat amb mascareta, dialitzar-se les 4 hores amb mascareta i sortir amb mascareta. Però bé, ells han entès doncs, que era per la seva protecció, també per la nostra, perquè els equips doncs, també s'han hagut de protegir molt per poder continuar tractant els pacients. Ells amb això han sigut molt, molt curosos, també. Han entès que nosaltres els hem de protegir amb ells i ells a nosaltres, no? I ells han de protegir també la seva família i també protegir-se de la seva família, igual que nosaltres, perquè quan sortim de l'hospital anem a casa i a casa hi ha nens, hi ha grans, hi ha avis i hi ha, bueno, doncs altres membres de les famílies, no? I això també s'ha patit, també s'ha patit.
Doctora, si el test surt positiu amb el Covid, es pot dialitzar la persona?
Sí, de fet, en aquests protocols que hem elaborat, doncs vam buscar un espai físic fora de la sala comú, on hem dialitzat els pacients amb que estaven doncs, amb malaltia Covid. I també les infermeres aquí també han portat tot el protocol dels famosos EPIs. O sigui, els equips de protecció individual doncs, que es necessiten quan es tracta el malalt que està afectat i amb sintomatologia per aquest virus. Sí, doncs ens hem adaptat i ens n'hem sortit prou bé amb l'esforç de tot l'equip, insisteixo, del primer a l'últim. Del primer a l'últim.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la doctora Esther Martínez, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, moltes persones desconeixem si són positius o no amb un coronavirus. Les persones que fan diàlisi, és necessari saber si són positius o no?
Mira, nosaltres hem intentat, doncs, amb aquest triatge, saber si hi havia sintomatologia, si hi havia sintomatologia. Si hi havia sintomatologia sospitosa en el triatge que es feia abans d'entrar a la sala, doncs es posava en marxa tot el protocol de pacients sospitosos de Covid. Sapiguer-ho, per sapiguer-ho, no. Els pacients que han d'anar a una cirurgia se'ls ha de fer, estiguin en diàlisi o no. Si els pacients han estat en contacte estret amb una persona, doncs, que ha estat afectada pel Covid, aleshores s'ha de fer en aquest pacient de control, sí, i han de fer l'aïllament dels 14 dies, sí, perquè hi ha hagut un contacte estret. Però ja et dic, o sigui, nosaltres no hem fet un estudi a tots els pacients, només els que han sigut en una clínica sospitosa. I t'haig de dir que hem tingut, doncs, molta sort, molta sort, perquè tenim 120 pacients i hem tingut 8 pacients afectats,
doncs sí,
i 5 ho han superat estupendament. Els altres 3, malauradament, tenien moltes altres patologies i una situació, doncs, molt més complexa que els, bueno, doncs, els ha portat a perdre la vida, no? Però hi ha hagut, el que et deia abans, un esforç molt important, i els pacients ho han fet molt bé. Ho han fet molt bé, han entès el per què, perquè s'ha explicat detingudament el per què s'havien de fer les coses. I això, quan es fa individualitzada aquesta atenció, se'ls explica i se'ls torna a explicar i es torna a fer memòria, al final, doncs, les persones acabem...
Ho entenem, Doctora, com ha d'actuar les persones amb Covid o amb malalties cròniques i persones grans durant la diàlisi? Com han d'actuar? Com és aconsellable que...
Doncs mira, les persones amb Covid han de fer el que les autoritats ens han marcat. És a dir, si hi ha una clínica que requereix, doncs, estar ingressat en un hospital, doncs a l'hospital ja es fa càrrec dels controls, nosaltres els dialitzem en una zona especial, i un cop passada la clínica i els PCRs ja, doncs, els controls que li vagin fet, doncs, ja és donat d'alta de l'hospital i a poc es va reintegrant a la seva vida normal. Si són altres pacients amb altres malalties cròniques, per exemple, doncs, per pacients que són amb problemes respiratoris de base o problemes cardíacs o pacients amb diabetes que, a més, agafen el Covid, doncs, home, tenen una mica més de risc, evidentment, necessiten un control més estret. Però a efectes de la diàlisi fa que hi hagi una atenció, doncs, potser més acurada en control de les tensions, en control de l'anemització que pugui haver, amb el control de la nutrició que pugui haver, que pot canviar una mica i estar en una situació potser una miqueta pitjor. És a dir, potser necessiten unes diàlisis més detallades en el sentit d'altres controls que potser els fas un parell de cops al mes o un cop al mes, potser d'una manera més intensiva. S'ha d'individualitzar, saps? Perquè hi ha pacients que els ha sortit, doncs, la PCR positiva i estan asimptomàtics. Hem tingut, doncs, tot el mostrari de possibilitats. El que sí que és cert és que les persones grans amb diàlisi, amb Covid o sense Covid, necessiten una atenció molt acurada, per exemple, de l'estat nutricional.
Clar.
Fer molta campanya d'evitar que caiguin, de que portin un bon calçat, de que mengin poc però més sovint, potser, i adequadament el tipus d'aliment que prenen. És a dir, hi ha una atenció global, saps, del pacient gran amb diàlisi, independentment del Covid, que ja fa que la seva diàlisi sigui una miqueta diferent a les persones més joves, que són més autosuficients i que hi ha una sèrie de mesures que les has d'explicar, però que no són d'un control tan rigorós com potser amb una persona de més edat.
Doctora, la telemedicina a la Fundació Puigverd, amb diàlisi i altres malalties que tracten, els ha ajudat ara, en temps de Covid, la telemedicina?
Miri, la telemedicina amb els pacients quan ja estan en tractament amb diàlisi no té utilitat. Ells han de venir a l'hospital si hi hagi el Covid o hi hagi... Sí. Hi hagi, saps? Ells necessiten els pacients que fan diàlisi hospitalària i els que fan centre perifèric, doncs van al centre perifèric. I els de diàlisi peritoneal han vingut molt poquet perquè no ho han requerit, però si tenen una complicació també han de venir. És a dir, són pacients que estan pràcticament a l'hospital. 3-4 dies a la setmana han de venir, sí o sí. Pels pacients que no estan en aquesta situació de malaltia renal amb tractament substitutiu, la telemedicina ens ajuda molt en aquests moments. I ens ajuda a evitar contagis. És a dir, el fet de que la telemedicina s'hagi anat posant en marxa i hagi anat afiançant-se és... per evitar doncs, que la població malalteixi, saps? Ens agrada, home, a nosaltres ens agrada veure el pacient, evidentment, però entenem, i així és la nostra idea, de que hem de prevenir la salut també. No només hem de curar la malaltia, sinó que hem de prevenir la salut. I, per tant, la telemedicina ens ha ajudat en aquesta època tan difícil, repeteixo, que ha vingut d'una manera com un tsunami, i se'ns han portat doncs, una manera de treballar que ens està fent replantejar moltes coses. Sí, la medicina doncs, és un pas endavant.
Home, ha paralitzat el món. El Covid ha paralitzat el món.
Exacte. Hi ha també un canvi important en la salut emocional. En la salut emocional també pesa aquesta situació, que sembla que sigui físic, i lo físic i les emocions íntimament lligades. Íntimament lligades. En fi, és el que ens ha tocat viure,
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs entrem a la recta final parlant amb la doctora Esther Martínez, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, en general, què ha canviat a la Fundació Puigverd dins amb la diàlisi dins l'època de Covid?
Doncs mira, dins de la diàlisi en època de Covid el que ha canviat és un control molt més estricte de l'entrada dels pacients, un control per part del pacient de la seva higiene abans d'entrar a la sala, és a dir, abans d'entrar a la zona de diàlisi pròpiament, passen pel vestuari, allà s'han de fer una bona higiene de mans, prèviament se'ls dona una mascareta neta perquè es canviïn la que venen de casa, si venen amb guants se'ls donen guants nets, i un cop els han fet les preguntes, doncs, el que us he comentat abans, no?, de si havien tingut algun símptoma, algun contacte amb alguna persona malalta de Covid, o si havien tingut, doncs, malestar indefinit, perquè a vegades també ens costa saber ben bé el que ens passa. No? O sigui, fem un triatge. Si el pacient no és sospitós de que pugui estar, doncs, malalt, entra a la sala doncs, després d'haver fet aquesta higiene. Això abans, les higienes, evidentment que es feien, perquè això està claríssim, però no aquesta cura en les preguntes. Es feia quan ja estaven en el llit. O sigui, tu, en el pacient de diàlisi, quan ell ve de casa seva, cada dia les infermeres i el metge li pregunten vostè com està, com ha estat aquests dies que ha estat a casa, s'ha trobat bé, ha menjat bé, diarrea, ha tingut el que sigui. Ara no, abans de fer-ho en el llit es fa a la porta. Perquè si ens deien que sí, doncs havíem de fer la ruta del Covid, que era una altra ruta especial que s'ha posat entre l'hospital.
Molt bé, doncs, doctora Esther Martínez, com sempre, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd, com sempre li agraïm la seva presència a aquest programa. Moltes gràcies.
Gràcies, Marc, i a tot l'equip.
Gràcies i fins aviat. Adéu-siau. Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a temps de benestar. Demà tenim És gran, ser gran en temes de la tercera edat. Fins demà. Adéu.